Hola, sóc en Josep Moran i estàs escoltant WP Podcast, el resum de notícies de la comunitat WordPress. En aquest programa trobaràs la informació del 20 al 26 d'abril del 2026. El llançament de la versió WordPress 7.0 ja torna a tenir data. Amb 4 setmanes de marge sobre la data en què s'havia promès donar informació. I és que si tot segueix el nou curs, el proper dia 20 de maig tindrem aquesta nova versió major. WordPress 7.0 arriba 6 setmanes després del 9 d'abril, que era la data prevista originalment. El nou calendari publicat aquesta setmana recull el que ja s'intuïa. El cicle es reinicia a la pràctica encara que no en el nom. La RC3 prevista pel 8 de maig es comporta com una nova beta 1 i la RC4 funcionarà com la veritable Release Candidate número 1. Aquest fet interessant és que l'equip ha mantingut la numeració RC en lloc de tornar a les betes, una cosa que ja us van explicar fa un parell de capítols. Si WordPress publiqués una beta 7 després d'una RC2, la funció versió compare de PHP no la reconeixeria com a més recent i les actualitzacions automàtiques farien fallida. Així doncs, la RC3 i la RC4 són a la pràctica una nova beta i una nova release candidate disfressades. Gutenberg 23.0 arriba amb 3 línies principals de feina. I són el panell de revisions per a plantilles, parts de plantilles i patrons, que fins ara només estaven disponibles per a entrades i pàgines. Aquest és experimental i forma part del projecte Dataform, així que cal activar-los des de la pantalla d'experiments. El segon, el panell Identity de l'editor de lloc, es completa amb els camps Site Title i Site Tagline, que s'afegeixen al Site Logo i Site Icon. Els 4 ajustos d'identitat del lloc ja són en un sol panell, editable sense haver d'anar a la configuració general, i els canvis es reflecteixen en temps real al canvas perquè escriuen a la mateixa entitat que llegeixin els blocs corresponents. Real-Time Collaboration fa un pas important amb la compatibilitat amb metabox obsolets. Els plugins poden marcar metabox individuals com a compatibles amb RTC mitjançant un flag, i així guanyen en fiabilitat. Aquest darrer punt és precisament la peça que ha provocat tot aquest enrenou i el retard de la versió 7.0 que us comentàvem fa un moment. L'equip de Core també ens porta novetats a la taula d'eines de disseny. I és que l'equip de Core ha publicat l'edició 7.0 de la taula d'eines de disseny per a blog i fa un llistat de quins suports de disseny té cada blog de l'editor. Aquesta edició acumula els canvis des de la versió 6.1 i porta novetats destacades. El bloc vers passa a anomenar-se Poetry i s'afegeixen 6 blocs nous, tots amb suport complet d'eines de disseny. Aquests són l'acordió, ruta de navegació, icon, math, post time to read i term query. A més, de diversos blocs existents reben noves capacitats. Paràgraf ja suporta alineació, cover i afegeix layout i imatge de fons, navigation suporta alineació i details rep layout, entre d'altres. I ara saltem a l'equip Dia, que continua a tot ritme. I és que el plugin Dia manté un ritme de desenvolupament molt alt. En 2 setmanes ha passat de la versió 0.7.0 a la 0.8.0, amb 234 commits entre les dues versions. La 0.7.0 va portar 3 experiments nous: Content Classification per suggerir categories i etiquetes ja existents, metadescripcions generals per a SEO sense haver de sortir de l'editor i alt text en lot des de la biblioteca de media. També hi va afegir un Ability Explorer amb filtres i hooks d'extensibilitat per a desenvolupadors. La 0.8.0 fa un pas més enllà. Image Generation and Editing, que es converteix en la primera funcionalitat estable del plugin, és a dir, és la primera que es gradua del laboratori. Arriba Refine from Notes, perquè la IA revisi, prengui nota i es corregeixi automàticament sobre les seves pròpies notes. I s'afegeixen widgets de dashboard que mostren l'estat de la IA i les capacitats del connector configurat. A més, les abilities passen a respectar les guies d'estil de Gutenberg. Si el lloc té normes editorials, la IA les fa servir quan genera contingut. El més destacat d'aquestes versions no és només el que afegeixen, sinó també el que corregeixen. La generació de títols i entradetes ja no inclou preàmbuls conversacionals, cometes extra ni artefactes Markdown quan es fa servir models petits, un problema habitual dels LLMs petits, que tendeixen a tornar text conversacional en lloc de només el resultat. I que les abilities respectin les guies no és un detall menor. La IA treballa dins de les regles editorials del lloc, no al revés. El plugin està passant d'experiment amb IA a eina amb criteri. A la versió 0.9.0 ja es preparen content resizing, moderació de comentaris, login de peticions i procedència de contingut via C2PA. Això vol dir que el text i les imatges generades per la IA podrien portar incorporada aquesta traçabilitat. Es podria saber que han estat generades per IA, amb quin model i en quina data. És un pas cap a la transparència en contingut generat automàticament. I ara, una crida directa a l'equip de hosting. El 24 d'abril, abans de tot aquest procés de retard de la versió 7.0, ja es va llançar una crida a proveïdors de hosting per provar compatibilitat amb una eina específica que posa a prova les connexions de múltiples usuaris de manera sostinguda a les pantalles col·laboratives. Ara, l'equip de hosting ha publicat un avís directe. Més de 70 hostings participen al programa de test distribuïts, però uns quants han deixat d'enviar resultats. El missatge és clar. Hostings, reviseu els vostres test runners que no estan bé. La petició no és només cosmètica. S'estan actualitzant els tests del Core per recollir dades específiques sobre real-time collaboration i la funcionalitat estrella de WordPress 7.0 que continua en desenvolupament actiu i que probablement patirà canvis arquitectònics importants les setmanes següents amb més betes i RCs per arribar. I és que el que està en joc és la compatibilitat real de la col·laboració en temps real en entorns de producció. Com més hosts executeixin els tests, més dades hi haurà sobre rendiment i problemes abans del llançament el proper dia 20 de maig. Els hosting que necessitin ajuda poden recórrer al canal hosting de Slack o obrir un ISO al repositori de PHP Unit Test Runner. I tanquem amb l'equip de comunitat i el Community Booth. L'equip de comunitat va recuperar el Community Booth a la WorkAmasia 2026. Aquell stand que havia desaparegut dels últims flagships ni a la WorkCamp US 2025 ni a la mateixa WorkCamp Asia fins ara. La retrospectiva que han publicat explica una història a mitges. Per una banda, va funcionar perquè es van firmar mentors, es van posar en marxa meetups a Tanzània, Indore i Delhi i es va connectar gent amb Campus Connect i Polyglots. Però per altra banda, les condicions no van ajudar gens. L'estand era un taulell amb una cadira col·locat en un racó sense cartell d'horaris, sense swag, sense materials impresos i amb forats sense personal. La gent s'hi acostava per curiositat i no sabia què fer-hi. A WordCamp Europe 2025 ja havien demostrat que la fórmula funciona amb una altra disposició. Taula compartida, zona central i swag exclusiu de l'estand. Així que la lliçó és clara. El Community Booth val la pena, però necessita intenció. Fa falta un espai obert, dues persones com a mínim per torn, cartell amb temes i horaris, i encara que siguin quatre adhesius de guapos, alguna cosa per emportar-se. I recordeu que aquest podcast es distribueix amb llicència Creative Commons com una versió derivada de WP Podcast en espanyol. Tens tots els enllaços per ampliar la informació i el podcast en altres idiomes a wppodcast.cat. Una abraçada i fins al pròxim programa.